el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres 3 de juny. Bon dia. Avui parlarem amb una de les jugadores més importants de la selecció espanyola, la portera mallorquina Cata Coll. En Joan Jiménez, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Avui, tercer dia de feina de la selecció espanyola del combinat nacional a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Avui, sessió a porta tancada per continuar preparant el partit de divendres, clau per la classificació directa pel Mundial del Brasil de l'any que ve. Partit importantíssim que viurem en directe aquí a IB3 Ràdio. Les jugadores mallorquines esperen que Son Moix estigui ple de gom a gom per presenciar en directe aquest partit vital per aquesta classificació. Són les jugadores de la selecció espanyola Patri Guijarro i Lucía Corrales.
Ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido. Muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial, me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
Estoy súper contenta, en el final lo que di por nosotros es un orgullo que ahir que venguin aquí a s'entreno a veure'm-nos, a que mos crien el nostre nom. És un orgull, crec que és el més guapo que té el futbol.
Divendres a les 9 del vespre es disputarà aquest partit a partir de les 7 i mitja en directe per IB3 Ràdio. I qui també s'entrena és la selecció espanyola masculina. Els homes de Luis de la Fuente continuen preparant-se a les Roces en vista al seu debut mundialista. Espanya s'enfrontarà a l'Iraq, a Riazor, en el darrer partit amistós abans de posar rumb cap als Estats Units. El porter del Mallorca, Leo Román, no viatjarà cap a Nord-Amèrica, però sí que podria debutar demà com internacional absolut amb la selecció. Acaba de parlar el seleccionador Luis de la Fuente. Li han demanat per les similituds entre l'Espanya que va guanyar el Mundial de 2010 i aquesta que ella entrena.
Son las dos muy buenas. No podría decirte cuál es mejor porque me parecen dos super selecciones. Ahora, nosotros todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico que fue ganar un mundial. Eso es muy, muy difícil, pero nosotros creo que estamos preparados para ello. En juego, pues sí, son tiempos diferentes, pero creo que hablamos de dos grandes selecciones.
En el món del bàsquet ja ha començat el play-off pel títol de la CBE. El Madrid va perdre per un punt contra el Tenerife, 97-98. El menorquí Sergi Llull va jugar 6 minuts i no va anotar cap punt. I el Barça va guanyar en comoditat 61-91 a la pista de l'UCAM Múrcia. El Giro d'Itàlia femení es va disputar la quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres que va tenir una guanyadora destacada, Anna van der Breggen, que va volar en la pujada i es va convertir en la nova líder de la classificació general. Pel que fa a les mallorquines, Mavi García va acabar en la posició número 23 i és 19a a la general a 3 minuts i 53 segons de la líder. I també han de dir que la Marina Guerau, en una prova que no era la seva especialitat, va acabar a 9 minuts de la guanyadora. Avui cinquena etapa, etapa de muntanya. I en el món del tennis, a Roland Garros, el torneig francès se queda sense representació espanyola després de l'adeu de Rafa Jodar, derrota del madrileny en 3-6 davant l'alemany Alexander Zverev amb un parcial de 7-6, 6-1 i 6-3, un partit que va durar 2 hores i 25 minuts. Una i 10 minuts. Avui, doncs, començam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Parlant de tennis, per cert, hem de felicitar en Rafael Nadal, que avui compleix 40 anys, l'extenista manacorí. Era un clàssic, aquesta imatge d'en Rafael a Roland Garros, bufant ses espelmes, sa tarta, sa Philippe Chatrier per celebrar el seu aniversari. I d'avui, dia 3 de juny, en Rafael ja fa 40 anys, molt d'anys, en el manacorí. Saludem el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
Bon dia, i molt d'any també d'en Rafael Nadal.
Clar que sí, 40, ja, com passes
sí,
temps, eh?
L'hem felicitat meva. També ja en el programa del dia. I sí, 40 anys amb una autèntica estrella figura, un dels jugadors més importants de la història del tenis mundial.
Així és, en Rafael, que fa 40 anys, tot d'una parlarem de la resta de notícies que tenim del dia d'avui, però com vos deia, avui és un dia especial perquè avui parlam amb una de les jugadores més importants de la selecció espanyola i és mallorquina, és la portera Queta Coll, la selecció que continua preparant a Son Bibiloni aquest compromís importantíssim de divendres contra Anglaterra. Anant ja cap a la ciutat esportiva, allà és, com cada dia, la nostra companya Marta Sampas, que avui està molt ben acompanyada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia, oients d'Esports 3, ben acompanyades poc, eh? Estic aquí en sa, que per nosaltres i per molta gent és la millor portera del món, és nostra, és aquesta, i la tinc aquí ja en directe, aquesta, primer de tot. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, contenta.
Avui s'ha nivolat una micona, no sé si el sol vos ha donat una treva.
No, millor, que està fent una calor aquí, que és insuportable entrenar, però, bueno, després anar un poc a la piscina i se mos passa.
És que teniu, estan concentrades aquí, a casa, això és titular per les quatre mallorquines, que són a casa seva, no literal, perquè no podeu quedar a casa si se va escapant aquesta i una estona, ara ho contarem. Però bé, sessió Son Bibiloni, la tercera de la setmana, quines són, primer de tot, les sensacions un poc ja en el partit, que compta enrere, això ja és divendres.
No, bones, molt bones. Al final, moltes ganes que arribi divendres, al final, aquesta setmana sempre de molt d'entrenar. Se te fan llargues, perquè vol que arribis partit, a més un partit d'Espanya-Anglaterra, que sabem el que mos jugam, però bueno, molt bones sensacions, crec que aquest equip està molt concentrat en el que han de fer divendres i, com dic, amb ganes de que arribi jo.
Una concentració diferent i especial per començar, qui te duia a l'hotel era ton pare, jo no sé quant de temps fue que ton pare no t'acompanyava alguna cosa relacionada amb el futbol i més a casa, clar.
No, sí, va ser, a més, no m'anava a acompanyar perquè vaig dir, no, que me posen un taxi i vendré en taxi. Però no, que em fa il·lusió. I jo, bueno, pues vino. I res, va acompanyar mon pare, com si tingués 2 anys que m'acompanyava en el camp de futbol, però va ser un moment emotiu, guapo, que al final pues, te recorda que lo senzill que és la vida, no?, i que t'acompanyi ton pare en una concentració, pues, diu molt i supercontenta.
I ahir, com deien, també vareu tenir sort a baixa lliure, i en aquesta que fa, doncs se'n va a Porto, allà en el seu poble, van d'entrades a fomentar que la gent pugui omplir somos, com va ser aquesta hora baixa especial?
Sí, no, molt bé, les 4 vaig escapar, vaig anar cap al meu millor amic allà a Porto, vam estar allà a casa de Filet 5, i bé, vam anar cap al camp de futbol a vendre entrades, al final sempre he dit tot el que pugui fer per part meva, perquè s'omplis som molts, pues ho faré. Així va ser ahir. Avui també hi ha una altra venda d'entrades, de 6 a 8 a sobre baixa, per qui vulgui anar. Que la gent no se pensi que també és marratxí, que hi pot anar qui vulgui, com si és de Manacor, de cada millor és igual, hi pot anar. I res, al final vull que som molts s'ompli, volem un som molts ple, i si he de fer això, pues ho faré.
esperem que sí, que es pugui omplir, ho desitjam tots. El partit té una importància que ara comentarem, però per tu en particular, l'estadi del Mallorca, et som moix, t'imaginaves fa relativament poc poder jugar un partit en l'absoluta, un partit important, no, no és un amistós qualsevol a l'estadi del teu equip?
No, no, claro que no, a més, jo me'n recordo que la selecció va jugar aquí, crec que el 2017 o el 2018, no me'n record, i jo estic sagrada, o sigui que, bueno, al final la vida te canvia molt, serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venies cada del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes, al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues algo molt especial, jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
Clar, és que jo pensava avui venint cap aquí, dins d'aquest, el seu darrer partit a Mallorca, devia ser en l'escut del Collerense.
Sí, 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 100% en l'escut del Collerense, sí, sí.
I en Vivetra Ràdio darrere, que veníem a les retransmissions també, no? Per tant, doblement especial, i a més, xerrant del Collerense, que les quatre mallorquines ja heu passat, i és un dels clubs, n'hi ha molts més, evidentment, també, que han tret bones jugadores, però hi seran, no?, els companys que també, per elles, no sé si has pogut xerrar a Pili, per exemple, no?, que saben que continuau l'amistat. Que important també, no?, que per les nines i no tant nines que juguen aquí a Mallorca tenir una oportunitat així divendres.
Sí, òbviament. O sigui, al final no tenim aquí les illes, tanta sort que sempre vinguin les seleccions a jugar, i crec que és una oportunitat única, com dius, per les nines i també per els nins, que al final també poden ser referents per ells. Com dius, Sina Pili, salta ja a venir, vaig veure este emocionada. Al final, han donat les gràcies, jo sempre li dic, no?, sempre estic agraint al Collerense per l'oportunitat que me va donar, i com dius, que se llemen i veure'ls, que hi ha moltes nines i nins que ara som els seus referents, i bueno, han de seguir per aquest camí.
Anant en el partit, Inglaterra davant, i afició, que també esperem que no gaire, però pot ser també.
Sí, sí. Sí, sí, no, estem a Serenar, a l'hotel, i passant per allà n'hi ha bastants, esperem que no.
És veure que això mos agrada d'ells, que segueixen molt el futbol, sigui de la categoria que sigui, per tant, hi haurà de ben segur aficionats, però al davant, la selecció anglesa, que no mos cansem de dir-ho, són els partits claus, Espanya-Anglaterra ara mateix, per veure bon futbol internacional, de ben segur que s'apuntarien els top 3 a aquest partit. Però bé, com arribau, com teniu l'espineta clavada d'aquell 1-0 a Wembley del passat mes d'abril, com ho veus per divendres?
No, bé, al final crec que estem en una dinàmica molt bona, és veritat que ja vam perdre 0, crec que el resultat tampoc era just, nosaltres vam tenir moltes ocasions que al final no vam ficar. Bueno, són partits que se resumeixen en detalls i crec que hem de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficar en gol i deixar la porteria 0, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits, i jo crec que estic convençuda que així serà.
Que te portera titular al Barça, portera titular aquí a la selecció, però envoltada de companyes increïbles. Després xerrem un poc del que ha passat amb el Barça, que no és poc, però aquí a Espanya, ostres, a més de molt d'equips ja repartides totes per moltes lligues diferents, quan vos retrobau, no?, quina és la sensació? Tot d'una ja hi ha aquesta connexió amb les jugadores de la selecció, de dir, és que som un equip que pareix que juguem sempre.
Sí, tot d'una, a més, molta gent, pues, vas conscient al llarg dels anys inferiors, que les categories inferiors, i te coneixes de fa molts anys, que vas arribant aquí a l'absoluta, i al final, com dius, te coneixes de tota la vida, al final quasi te saludes, perquè és com de sempre, no? I moltes han sortit del Barça i ara juguen fora, entonces, com dius, crec que tant en el camp com fora del camp ho entenem molt bé, i això se nota.
Hi ha les tres mallorquines, Mariona, Patri i Lucía, juntament amb tu. Anna Patri sí que comparteixes tota la temporada, però retrobar-te amb Mariona, Anna Lucía, que també és que fa no res, fa un any que va tenir la primera convocatòria en l'absoluta. També com veus un poc aquesta part de les més joves, no? Anna Lucía és una d'elles. Com les veus, les teves companyes, amb les que no coincideixes tant com Anna Mariona o Anna Lucía?
No, bé, molt bé. Contenta en el final. Jo crec que tant Anna Mariona com Lucía estan contentes del món de tornar i tornar aquí, no? Sí, jo crec que no hi ha millor puesto per tornar, però bé, veig que disfruten on estan, que juguen el futbol que volen, i és aquí que volen, quan dic que són feliços i ho disfruten, i quan venen aquí, pues, mos compte lo bé que estan allà, i quan dius, en el padre, al final, la tenc com mano a mano, no?, a tot, i, bueno, és més fàcil, mos entenem des de fa molts anys, i, bueno, és un orgull poder dir que avui estem quatre mallorquines aquí.
I de ben segur que divendres serà molt important ses quatre. Pel que fa al Barça, veniu de celebrar, són quatre títols una altra vegada, guanyant aquest quatre en ses Champions, així com havia quedat l'any passat, no?, s'espina davant l'Arsenal. no sé com qualificaries una cosa perfecta, no?
No, està perfecta enguany. És veritat que al principi de temporada, bueno, no va ser el fàcil possible per crítiques de que no érem plantilla, de que, bueno, faltaven jugadores. Bueno, crec que han seguit la nostra línia, jugant al futbol que volíem, sent una família més que mai, i al final pues, els resultats s'abouen, no? 4 títols possibles, 4 títols guanyats.
En el Barça res les atura, però en aquesta tampoc, perquè és veritat que a principis d'any va ser un poc decisió, no? Acabar de curar això que tenies, però bé, tot d'una vas tornar com si res. Bé, cosa que no és sorpresa per nosaltres, però bé, també un poc, no?, aquella pausa com la vas viure.
No, sí, sabia que tenia un osset per genoll que molestava, que em bloquejava el genoll. Tenia que cercar el moment perfecte per fer-ho, perquè no volia fer-ho a prop de Champions per si no podia jugar. Entonces, bueno, va haver una aturada de seleccions, vaig xerrar amb la Sònia que crec que era el millor moment per arribar al millor possible a final de temporada. 4 setmanes d'entrenar de matí a baixa no aturar per poder arribar al millor possible, però bueno, com dic, ha valgut la pena aquest esforç que vaig fer.
I tant, perquè estàs, com sempre, en el millor moment per fer un autèntic partit a la final de Champions, divendres de ben segur també, i anant un poc a l'ho viscut amb el Barça a banda dels títols, impossible no demanar-te per ser déu d'anar a Alexia, seguireu compartint a la selecció, però ostres, supos que un poc amb aquesta pena, no?, de no poder compartir més vestidor blaugrana.
Sí, bé, jo crec que encara no soc conscient, jo crec que quan et vaig dir que per temporada no és, pues, quan seria conscient de que ja no és, de que ja no està en el vestuari, però sí, òbviament, una pena gran per tot el que significa ja en el Barça, per tots els 6 anys que he aconseguit amb ella, tot el que m'ha portat. Sempre dic, no?, que ojalà apareixer-me alguna cosa a ella, no? Crec que és un exemple de superació, de veterania, d'experiència i de tot, però com ha dit ella, crec que s'ha buidat aquests anys en el Barça i crec que ara també se mereix ser feliç a una altra banda i no hi ha ningú més que ella que s'ho mereixi.
Cercam sinceritat i sé que en tu la trobam tot d'una, té sentit dir-ho i és vera que és així, no? A lo millor se lliga espanyola, li falta aquest nivell que pugui evitar aquesta fuga que està passant en Guaina. Alexia té els seus motius, però se'n van jugadores joves que aposten per altres lligues, que té contracte amb el Barça, de ben segur que vol jugar molt de temps, però com viviu això? Perquè no sé si se podria fer un poc un paral·lelisme amb el futbol balear, mallorquines, que s'havien d'anar perquè no hi havia un projecte ferm o tan sols el Collerens aquells anys a primera, que no va ser poc, però un poc, clar, reviu la cridada d'equips grans. No sé si passa un poc per escut, o com ho vius, com ho sents tu en això?
No, sí, així com ho estàs contant, al final la Lliga Espanyola no és la millor lliga del món, i això ho sap tothom, és la realitat, i no passaràs a mentir-ho. Si tenia que fer més feina, perquè crec que som les espanyoles, crec que tenim un talent diferent a les altres, i que tenia que escapar el talent perquè no el cuides bé, pues no és guapo, no? I ens agradaria que se cuidés millor, que hi és menys equips perquè fos més competitiu. Crec que tenim un exemple que és la lliga anglesa i crec que hem de cuidar aquest exemple per poder arribar allà. I com dic, que seguint de fora, quan seguint d'aquí, se vulgui quedar i vulgui jugar en aquesta lliga, però, òbviament, ara la realitat és una altra i és que hi ha una lliga que és millor d'aquesta.
Sí, sí, vosaltres, na Patri i tu, en aquest cas, vos seguiran tenint a prop. Ja estem acostumats a na Mariona i na Lucía a tenir-les precisament quan és a la lliga anglesa. I tornant a casa, clar, te queda contracte amb el Barça, te queda molta carrera, però també ho has dit moltes vegades, tant de bo al Mallorca, d'aquí uns anys, tingui ja un primer equip en el que jo pugui venir a retirar-me a casa meva. Com ho veus? Bé, masculí, el descens també obligada a demanar-t'ho, però el femení bé, va arrencar amb un equipot, ara l'altre dia van dir que en faran un altre, poc a poc, no?
No, poc a poc, millor poc a poc i bona lletra que no que ho facin ràpid i després sortir bé, no? Però bé, només si no m'ha donat temps d'arriba, que m'esperin un poc, però no, sí, sempre he dit, jo sempre, per exemple, en el cop de pinya, sempre he dit que tens una sort immensa de ser d'allà, de poder jugar allà, d'anar-te cada dia a veure ton pare i ta mare, a sortir els teus amics. Al final també és un dels meus somnis, no?, jugar a la meva terra en aquest club i, com dic, fer vida normal després de treure baixes, no? Ojalà qualque dia pugui ser, però que vagin un poc ràpid per veure si me dóna temps.
Exacte, que es pitgin i poder acabar aquí. En la teva família, que hi serà divendres, ja han estat aquests dies, es van veure l'entrenament i amb una persona especial, bé, enhorabona, perquè tia, sé el que ets la primera vegada, tia, i és superespecial, no?
No, molt especial. Se diu Dúnia, està com a regalo de sa família, no sé, va arribar inesperadament i no, supercontentes. Divendres vendran tots, o sigui que superguai.
I doncs, que disfrutis divendres, segur que som molt celebrarà més d'una aturada teva. Esperem que no gaires, també, alhora, però poder veure...
Qualcuna.
Moltes gràcies, Cata, i res, divendres serem allà. Per cert, hem de comentarista a Virgínia, que no l'hem esmentat, a Virgínia Torrecilla.
Molt bé.
En el final, un de referents, no?, pues també
sí,
d'abans.
Sí. Sí, sí, no, sí, ojalà no li hagués l'hagués posat i segur que estigui aquí nosaltres, li tenim molt d'estima i molt de carinyo i segur que divendres ho celebrem amb ella.
Fa bé de comentarista, jo també, en aquest jo, quan... Molt d'anys te queden, però quan te retiris de comentarista...
Deixa fer. Ja. Sí, però no, deixem una plaia tot ja estirada.
Sense fer res, no?
Exacte, va fer res.
Queda com sempre un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Miqui, en aquest, que ja ho heu sentit. Està a casa, està, li falta... Sí,
està a gust, falta... està, sí, està que seva, està que seva, clar que sí.
Amb els calçons, els xancles, ara aniria a fer un cafico, ella, si pogués.
A la porto, ara mateix, que seva, eh?
Exacte, sí.
Molt bé, i doncs un luxe sí, poder escoltar en aquest un referent del futbol i una de les jugadores més importants del combinat de Sònia Bermúdez. Hem escoltat en aquest i també vam poder escoltar a Patri i a Lucía i demà a Marta Sampas de reentrenament sí? abans del partit sí. de divendres i podrem sortir en roda de premsa la mallorquina que ens falta, a Mariona.
Clar, molta gent deu dir a Mariona, què passa, que no la van veure en el media day, avui tampoc. Ana Mariona xerrarà demà en roda de premsa oficial, juntament amb la seleccionadora, na Sònia Bermúdez, demà aquesta roda de premsa és hora baixa, i també entrenament som moix, per tant ja tastant l'escenari del partit. Nosaltres podrem veure els primers 15 minuts, per tant també ja queda menys per ser gran cita.
I d'on ja queda menys. Serà divendres a les 7:30 en directe per IB3 Ràdio, com deia Marta Sampas, amb un autèntic equipàs, amb Antoni Terrades, amb en Joan Gabriel Bausà, na Marta Sampas a la narració, Raül Lebrón i també als comentaris de na Virginia Torrecilla. Res, Marta, com sempre, bona feina des de Son Bibiloni.
Gràcies.
La teva segona casa aquesta setmana, eh?
Jo sóc la cinquena jugadora balear aquesta setmana, ja ho sabeu.
I toca que canti molt de gol d'Espanya de divendres, eh?
Sí, tant de bo.
Gràcies, Marta. Fins ara. 1:26 minuts, recordeu, serà divendres a partir de les 7:30 a les 9 al partit en directe des de l'estadi de Son Moix. Aturada ràpida per la publicitat i tornant per continuar parlant de futbol amb Antoni Fuster.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Avui, doncs, continuem Esports 3 a migdia i IB3 Ràdio. Hem estat a la concentració de la selecció espanyola femenina en vista en aquest partit classificatori pel Mundial de l'any que ve, però Toni Fuster també, pel que fa a la selecció masculina, acaba de parlar al seu seleccionador perquè Espanya jugarà demà el seu darrer amistós abans d'afrontar el Mundial.
Sí, contra Irak, un partit de preparació, no és un bolo, com ha dit el seleccionador Luis de la Fuente. Sí que era vera que podria donar qualque oportunitat a futbolistes que han anat a donar suport també en aquest grup que viatjarà cap a Mèxic i als Estats Units. Hem de recordar que no serà el darrer partit amistós, sinó el penúltim. Aquí a Espanya sí que serà el darrer,
sí, Espanya,
però
sí.
Jugarà contra Perú dia 9 a La Puebla, posant rumb cap a Mèxic. I bé, veurem si fa... Hi ha bones sensacions, jo espero que sí. I la selecció fa un bon partit demà a La Corunya, a Riazor.
Sí, sí, amb el Leo Román en aquesta concentració. De moment és un dels jugadors de suport d'aquesta selecció espanyola, un Leo Román que, a mi, no és d'esperar, però que, si Luis de la Fuente vol, podria debutar demà amb el combinat de salut, perquè aquests jugadors de suport també podrien jugar demà qualque minut. No crec que juguin tots, ja ho ha dit en de la Fuente, però que qualcun sí que podria tenir la seva oportunitat.
Leo Román, que ja recordàvem, ja en su sub-21 també ja va ser porter, i a més, aquests jugadors... Si ara no van en el Mundial, però en vista un parell d'anys, segurament molt d'ells estaran en aquesta llista. Ho ha dit a De La Fuente, també, oh?
Clar que sí, estar en aquesta llista de suport també te dona clares opcions en un futur i de poder pegar el vot a la llista definitiva. Luis De La Fuente, el seleccionador espanyol, ha parlat d'aquest Mundial que començarà d'aquí a no res i diu que hi ha moltes bones seleccions i que favorits, que ha dit Toni, que no n'hi ha gaire o que n'hi ha molts.
Sí, n'hi ha molts.
Molt de favorits, mare meva.
És un dels anys que més favorit pot haver.
Hi ha moltes seleccions complicades, ho diu Luis De La Fuente.
Es un mundial histórico porque es el mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar el mundial hay. ¿Cuáles? Pues hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España. ¿Alguna más? No quiero que digáis, se ha dejado a...
I de Luis De La Fuente, parlant d'aquest pròxim Mundial. I Toni Fuster, alguna cosa més pel que fa al món del futbol? Què tenim?
Tenim, per exemple, pel que fa al Real Mallorca. Ara és Pablo Maffeo, que recordem, acaba contracte l'any que ve. I clar, la possibilitat d'abandonar el Mallorca podrien ser perfectament... la situació se podria entendre perfectament. Ara sembla que hi ha també un club, l'Olympiacos, de Grècia, que ha demanat per a futbolistes, segons apunten mitjans de Grècia. Pel que fa Dani Rodríguez, ha renovat amb el Leganés. Notícia de darrera hora, fa un minut ho ha fet oficial.
I amb el Leganés són molts, no? Tant, està confirmat. Sí,
un any més, fins 2027. Ha jugat un guany de 8 partits, 1.200 minuts, la segona volta. Ha donat 5 assistències Dani Rodríguez. I per altra banda, avui hora baixa hi ha l'estadi de Son Moix, aquest fòrum d'esport i dona començarà a partir de les 4. Assistirà la presidenta del govern, Marga Provens, també el CEO de negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz. A partir de les 4 i mitja, el paper de les institucions, entre el qual també hi el president de la Federació Balear, Jordi Orrac. L'esport femení professional, entre els quals Alba Torrents, Paula Barcelona, regatista, i Virginia Torrecilla hi participaran. I després, a partir de les 7, hi haurà futbol base i desenvolupament de la marca femenina, on aquí també i serà present a Mari Pach, que és vicepresidenta de la Federació de Futbol de les Illes Balears, recordant que Mari Pach va ser presidenta del Son Sardina, Laura Galmés, Maria Rossigui, també Miquel Toni Gelabert, que és el director del futbol base del Real Mallorca. Ben interessant, a partir, com dit, de les 4, fins ara van cobrir les 7 i mitja, 8, a l'estadi de Son Moix.
Molt interessant a l'estadi de Son Moix. Recordeu, idò, Dani Rodríguez, que ha renovat amb el Leganés, per tant, si no hi ha res de nou, idò, visitarà l'estadi de Son Moix. I ja tenim dates també pel calendari de primera i de segona divisió i tots els calendaris de la Real Federació Espanyola de Futbol. Toni Fuster, serà
dia
a final de juny.
30, eh? Efectivament, dia 30 de juny a la plaça Selecció de Madrid, a la plaça Colón, per ser més exactes, que allà on se posaran les carpes i se farà tota la concentració per veure el partit de la selecció espanyola. Allà se faran tots els calendaris de les competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Futbol en vista en aquesta pròxima temporada.
Au, idò, ja ho sabeu, dia 30 sabrem el full de ruta esperant del Mallorca cap al seu retorn a la primera divisió. Toni Fuster, gràcies.
Vinga, fins demà, adéu.
Que vagi molt bé. 1:32, continuem parlant de futbol. Continuem parlant de futbol i ho feim de la fase d'ascens a la segona federació perquè aquest de setmana es disputa la final de l'eliminatòria balear entre la Penya Esportiva i el Manacor. És el partit de tornada que es disputarà en aquesta pallera perquè a l'anada el conjunt de Santa Eulàlia i de va guanyar per 2-1 té l'eliminatòria de moment favorable al conjunt pitius. Anem a saber com viu aquest partit decisiu al vestidor de la Penya Esportiva. El nostre company Víctor Sancho es troba al costat del tècnic del conjunt de Santa Eulàlia. Endavant, Víctor.
Doncs així és, estem amb el míster de la penya, en Ramiro González. Una de les darreres sessions abans d'aquest partit definitiu contra el Manacor, ahir ja de visitant, porta un avantatge de 2-1 del partit d'anada. No li valdria al final de la pròrroga el mateix resultat en contra, però bé, porta aquest avantatge ara mateix, que jo crec que és important. Buenos días, Ramiro.
Buenos días. Bueno, creo que lo que buscamos, que es un resultado favorable, vamos ahí con la sensación de que a nosotros nos sirven dos resultados y bueno, pero vamos a salir a lo que salimos todos los partidos, a ganarlos.
Creo que las opiniones son unánimes. El otro día, en la primera parte, en el partido de ida, el sábado pasado aquí en Santa Eulalia, fuisteis muy superiores, fuisteis una ventaja de 2-0, pero pudieron ser más.
Por lo que venimos hablando, ¿no? Que el fútbol no es tenis, que eres muy superior al rival en gran parte del partido y te vas con un resultado muy corto. Para mí fue un poco injusto porque por lo menos una diferencia de goles merecíamos, pero es que el fútbol es así, o sea, nadie te asegura ser mejor y ganar. Pero bueno, estamos confiados en nosotros mismos.
Es cierto que durante la fase regular tú no dirigiste el partido allí, ¿no? En Manacor, pero el equipo ya ganó allí. Quiero decir, es un equipo que tus chicos los han superado ya más de una vez esta temporada. ¿Eso mentalmente da alguna ventaja o también hay que luchar contra eso?
No, eso queda muy lejos, ¿no? Al final estamos hablando de un inicio de liga y luego estamos viendo en la liga regular ellos han sido los segundos mejores. Entonces eso queda muy lejos, eso no nos puede dar esa tranquilidad. Así que es verdad que a lo mejor mentalmente ellos todavía no le han ganado a la peña. Entonces puede ser un hándicap para ellos, pero vamos, no lo creo porque la liga que ha hecho el Manacor ha competido contra grandes equipos y ha estado muy cerca de campeonar, ¿no? Entonces eso queda lejos.
Lo hablábamos en días anteriores, ¿se da la casualidad que tú el año pasado viviste esta situación con otro equipo, que llegaste a estas alturas de competición, por detalles se decidió, auténticamente por detalles, por mínimos detalles? ¿Qué experiencia has adquirido este año? Porque seguro que a esa eliminatoria del año pasado contra el Porreres con la Peña Independiente le diste muchas vueltas y ahora también estarás pensando mucho en tu discurso, ¿no? En relación a la semana pasada, por ejemplo, antes de la ida, en relación a lo que se viene el domingo.
Pues sí, pues mira, me encuentro en la situación que en Porreres fuimos infinitamente mejores que ellos. A partir del minuto 70 nos disparan a la puerta y en la segunda parte de la prórroga con un balón frontal desde su campo, pues te eliminan y está el factor campo, el factor posición. Entonces vamos con un preaviso de que el fútbol en cualquier momento pues te puede no ser justo y así fue el año pasado y esperemos que este no.
¿Estás contento haciendo balance? Porque, bueno, no sé si tú te hayas marcado algún objetivo. El objetivo es intentar ascender, evidentemente. La Peña quiere ascender, ¿no? Viene de estar en Segunda Federación la temporada pasada. Pero tú ya viendo un poco lo que quedaba de fase regular, que eran pocos partidos y que se iba a jugar un playoff sí o sí, ¿te marcabas un objetivo de mínimos? Que el equipo llegara a un determinado nivel, más allá de luego hasta dónde avance.
La realidad que, bueno, lo hemos comentado un poco en el cuerpo técnico y entre los más íntimos, ¿no? O sea, no he conocido real a mi equipo hasta que no hemos llegado al playoff. ¿Por qué? Porque la situación que llegamos era muy cómodo. Entonces, el no perder ese tercer puesto, pues yo tenía, no dudas, ¿no? Pero no reconocía todavía al equipo y en la primera eliminatoria, pues vimos a un equipo que, lo que hablo, nos defienden grandes jugadores, son jugadores comprometidos, con un nivel alto, sin faltar el respeto a nadie, pero en lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos. O sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto y lo que se ha dado a conocer en el playoff, a día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores en las dos. Por lo menos no merecimos algo más en constancia y creo que merecimos mucho más el otro día contra el Manacor. La dinámica del equipo es buena, vamos sin miedo sabiendo que el fútbol pues tiene esas cosas que pequeños detalles te pueden dejar fuera y que no nos vale el empate. Pero como digo, nos valen dos resultados.
Bueno, será clave la efectividad, por lo que dices. Si tú tienes la sensación de que en los tres partidos hasta ahora de playoff habéis sido superiores, que a lo mejor la renta no ha sido lo que decía el juego, ¿no? A la que seáis un poco más efectivos, lo normal es que el partido lo sacáis de una manera un poco más holgada.
Bueno, el que ha visto nuestro partido, yo creo que la virtud del equipo es que defendemos muy alto, que presionamos muy arriba, que sacamos mucho balón parado, que no es fruto de la casualidad que hagamos dos goles de córner porque en la primera parte sacamos siete. Entonces la gente dice, bueno, puede ser a balón parado. No, a balón parado no. Hay que defender alto, hay que exponerte, hay que presionar muy alto. Entonces el equipo cuando juega en campo contrario, digamos que te sacan poco balón parado a ti, tú sacas más, las ocasiones que generas son mucho más. Es verdad que nos exponemos, pero vamos con muchísimas situaciones a campo contrario, sobre todo al área. Entonces, es lo que les comento. O sea, al final, tú tienes delantero de tercera división, que si le llevas dos, no te van a hacer una. Pero si le llevas 14, puede ser que una o dos caigan, ¿no? Y esa es la dinámica y eso es lo que va a hacer el equipo. O sea, en ningún momento nos vamos a arrugar, ni vamos a jugar con el marcador hasta ciertos minutos, ¿no? Como es normal, ¿no? Pero vamos a salir un partido a ganar, porque sabemos que si conseguimos ponernos por delante allí, pues es un paso de gigante, ¿no?
¿Qué esperas del Manacor? ¿Esperas un guión diferente de partido? Jugar en casa es evidente, ¿no? Tienen que ganar, sí o sí, para por lo menos ir a la prórroga. Entonces, no sé si esperas un cambio de guión en ellos. ¿Qué apreciación, qué estudio estáis haciendo? No sé si os habéis centrado ya en el rival un poco, todavía con los jugadores, ¿no?
A ver, nos preocupamos mucho en nuestro equipo, ¿verdad? Pues que le dan mil vueltas a la situación a lo que puede hacer ellos. Yo creo que ellos piensan que un gol le vale. Entonces, que tienen 90 minutos para hacer un gol. No creo que asuman grandes riesgos, ¿no? Sobre todo en la primera parte, que va a ser un partido de, de pocos errores la primera parte. Habrá un momento que depende del resultado, cómo llegues o cómo esté el equipo en según qué minuto, ellos tendrán que arriesgar, ¿no? Pero ya te digo, nosotros no vamos a especular mucho porque no sabemos nada más que jugar a una cosa. Y a una cosa es ir a buscar portería contraria y en eso vamos a estar. Vamos a cuidar ciertas cosas, evidentemente, pero ya te digo, parece que fue una parte nuestra detrás de ellos, pero yo creo que ellos tuvieron 10-12 minutos de un nivel altísimo porque tienen grandes jugadores y porque, lo dicho, han peleado la liga hasta el final. Pero el balance general del partido para nosotros es muy positivo. No, no vamos a caer en esa confianza, pues sabemos que hicimos muchas cosas bien y el resultado fue muy corto. Pero estamos bien, estamos tranquilos y bueno, confío mucho en ellos.
Muy bien, pues muchas gracias, Ramiro. Que haya suerte el domingo y que pase el que mejor esté.
Gracias, que el fútbol sea justo.
Gràcies, Víctor Sancho. Demà parlarem amb el tècnic del Manacor, amb en Miquel Aguado. 1:39, motociclisme.
I avui volem analitzar el primer tram del Mundial de Motociclisme amb el nostre expert, amb en Pedro Mas. 7 carreres, de moment, 7 grans premis, i Izan Guevara, que ocupa la segona posició a Moto2. I avui també és un dia trist, un dia nostàlgic pel motociclisme balear, perquè ja se compleixen avui 10 anys que ens va deixar el pilot mallorquí Lluís Salom després del seu accident al circuit de Barcelona. Saludam el nostre expert, en Pedro Mas. Pedro, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Miqui. Com estàu?
Molt bé. Ho comentava, ara parlarem d'aquest Mundial de Motociclisme que està emocionant de bon de veres, però avui, Pedro, és un dia emotiu i trist pel motociclisme balear perquè ja fa 10 anys que me'l va deixar en Lluís.
Sí, així és. Ahir vàrem fer la presentació de la ruta que se fa cada any per aquestes dates i ho comentàvem, no? Que per ahir que era l'altre dia i ja fa 10 anys. No deixa de que a principi de juny sempre o quan hi ha Gran Premi de Catalunya a Montmeló no venguin aquests records i no venguin aquests mal moment que mos va tocar, viure amb en Lluís. Varen ser dies molt complicats, encara està dins el record de tots els amants del motociclisme, no tan sol de Balears, jo crec que de tot Espanya i de tot el món. Jo vaig tenir la sort fa dues setmanes de ser-hi i, bueno, la quantitat de gent que m'enviava encara fotos del monolit allà que varen posar en record en Lluís de l'accident ja fa 10 anys, i la veritat és que te posa la pell de gallina encara a dia d'avui.
Sí, sí, i tant. I un pilot, una gran persona, va venir moltes vegades aquí a IB3 Ràdio, Pedro, una persona propera i un jove pilot que apuntava maneres i era molt bo.
Era molt bo. Tenia moltíssim de futur, ja era la seva temporada, aquesta temporada del 2016, i ho recordava ahir també, era un pilot molt carismàtic, molt proper, molt disposat. Jo en aquell moment era president de la Federació Balear de Motociclisme.
Sí, me'n record.
Me'n record que el desembre, just el desembre anterior d'aquest juny, o sigui, desembre del 2015, li vaig proposar, vàrem anar a repartir juguetes en el lloc que estaven ingressats a les clíniques i tal, i no se va conformar sol venir ell. Va dir, Pedro, hem de dur una moto. Vàrem pujar la moto a la planta per l'ascensor de les camilles, va posar-se el lots damunt la moto, se va volcar amb ells. Ben que dir, era algo increïble.
Sí, sempre serà recordat i amb un somriure, en Lluís Salom. Res, Pedro, hem de continuar. Lluís estaria content que parlessin també d'aquest Mundial, d'aquesta temporada, no? Perquè, de moment, els pilots balears, sobretot Nizan, ho duen molt bé.
Ho duen molt bé, la veritat és que sí. En Joan ha començat a MotoGP un poc més d'alt i baixos, però Nizan es veu que no ha tingut una continuïtat de resultats estiguent en el podi, però bueno, de 7 carreres du 4 pòdiums i una primera posició en el Gran Premi de França. Ara mateix està Nizan segon classificat en el Mundial, després de la setena posició que va fer aquest passat diumenge, que ha estat la pitjor d'aquesta temporada, juntament amb Jerez, que també va quedar sèptim. Però bueno, Nizan Jo crec que està segon classificat, com vol dir, que en el Mundial té moltes possibilitats de poder lluitar pel títol. El Vera, que ara s'ha de centrar en aquesta temporada de Moto2, perquè ja estan sonant campanes de ser possible...
Que ara és un poc prest, d'anar a poc a poc, encara queda molt, no, Pedro? No, encara queda molt per aquesta temporada.
Ara hi ha el moviment en el mercat de fitxatges per l'any que ve. En Joan també ja ha dit que deixarà Honda, que segurament se farà un marc market, com li deim nosaltres, perquè passarà de sa marca a voler passar per l'equip satèl·lit de Ducati, en l'equip de Gresini. I, bueno, a veure'm com li va. La veritat és que a Barcelona en Joan també li va anar molt bé, perquè va acabar de la segona posició que havia acabat, que va fer un carrerón, i que després per 0,04 bars de pressió en el pneumàtic, que ha d'estar a 1,9, bueno, imagina't, 0,04,
sí, sí.
Li varen posar 16 segons de penalització i va acabar a la tretzena posició. Però bé, Joan, jo crec que aquest any és l'any que millor se troba en Sonda, que millor resultats està fent.
Va tenir certs problemes en el darrer Gran Premi en les vibracions, no?, de la moto.
Exacte, sí, en el darrer Gran Premi ja no li va anar tan bé, però bueno, jo crec que hem comentat a molt de programes que Honda no va fer deures en el moment que havia de fer inversions en la moto, en la mecànica i en la part tècnica, i els equips europeus, KTM, Ducati, Aprilia, li varen passar davant i ara pues, està pagant un poc les conseqüències, no? Però bé, si en Joan encara té il·lusió, té ganes, i jo crec que això serà un punt de motivació sobre que l'any que ve podrà pujar damunt d'una moto puntera ara mateix en el Mundial de MotoGP.
Encara queda moltíssim. El que està més a prop de fer cosa grossa és Nizan Guevara. El veus, no sé si capaç, o el veus amb opcions de poder saltar aquesta primera posició de Manuel González?
Jo crec que sí, perquè poden passar moltes coses, i com sempre dèiem, Moto2 és la categoria més de ser més complicades del Mundial per condicions igualitàries dels motors i de les motos. És una categoria molt complicada, poden passar moltes coses, com dèiem encara, només duim 7 carreres, el Mundial és molt llarg i Nissan està amb una motivació brutal. Jo crec que aquest hivern passat va fer un vot important, anar-se'n a viure a València, centrar-se en el que havia de ser Mundial, concentrar-se, i té moltíssimes possibilitats, perquè a Manu li poden passar moltes coses també, igual que Nissan, però Nissan jo crec que ara mateix està en el punt àlgid de pilotatge de Moto2, per tant, possibilitats en té moltes.
Esperen que sí. També tenim Augusto, que també ha tingut participació en aquest Mundial. Eh?
Exacte, Augusto que sí, ha fet un parell de punts i no ho fa malament. Ja ho dic, que en Augusto la seva feina és posar la moto a punt, més que treure resultats, i com deia, jo vaig poder viure en primera persona i veure que feia tensos iguals que la resta de Yamahas de la parrilla, per això te dona satisfacció, no? I veus que el pilot està un bon moment, a pesar de que, com te dic, no, la seva feina ara mateix no és de treure bon resultat ni estar en el cap davant, sinó de posar la moto a punt, i anar a gust amb això, pues té moltíssima sensibilitat i sap transmetre molt bé els enginyers de l'equip a on falla i a on millora la moto, no? Que això no tots els pilots són capaços de poder-ho fer, i crec que està fent una gran feina. Fa una gran feina dins l'equip Yamaha.
La bona notícia, Pedro, és que després de la temporada passada, que va ser magreta, aquest any sí que seguim el Mundial amb un poc més d'optimisme i d'il·lusió pel que fa al pilot balears, eh?
Claro, així és que no és fàcil, eh? Estem xerrant del Mundial del Mundial de Motociclisme.
Sí, no.
Estem xerrant que hi ha els elegits dins aquesta disciplina motociclista de tot el món. I tenir aquests 2-3 pilots que estan allà competint i lluitant, i tenint un Nizan Guevara amb possibilitat de fer-se en el Mundial de Motodor després del darrer que va guanyar en Augusto Fernández, ostres, és de tenir en compte i per fer un seguiment.
I tant, el farem aquest seguiment del Mundial de Motociclisme. Res, aquest cap de setmana viatjant cap a Hongria. A veure com va, esperem que les motos funcionin bé, perquè Nissan també va tenir com a problemes amb els frens en el darrer Gran Premi, en Joan miren les vibracions, a veure si funciona tot com toca.
Esperen que sí, que en el circuit de Balaton Park a Hongria pues, tot estigui a punt, tot funcioni bé, que en Joan estigui el més en van possible i Nissan pugui seguir sumant punts per arribar a aconseguir aquest Mundial de Moto2.
Idò, si te va bé la setmana que ve parlant de com ha anat aquest Gran Premi d'Hongria. Pedro.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Una ferrada a tots.
Igualment, gràcies. Una ferrada molt forta. Adéu, cuida't.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Deu minuts per arribar a les dues, recta final per parlar de futbol sala, perquè el filial de l'Illes Balears Palma Futsal, el Palma Futsal B, juga en dos partits l'ascens a la segona divisió del futbol sala espanyol. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Mataró, això sí, tot un os per aquest somni i aquest històric ascens de categoria. El partit d'anada es disputarà aquest cap de setmana a Palma i el de tornada la setmana que ve a Terres Catalanes a Mataró. Anem a saber com afronta aquesta eliminatòria clau per l'ascens al vestidor del conjunt mallorquí. Volem parlar amb el seu entrenador, en Òscar Tessias. Òscar, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, ha arribat el moment decisiu, eh? Tota la feina de la temporada en dos partits.
Bueno, la veritat és que no mos ho imaginàvem, no mos ho pensàvem. Després de la temporada passada tan complicada que vàrem tenir i pràcticament mantenint el mateix bloc, l'aspiració d'aquesta temporada era arribar el més en fora possible, però és vera que no mos imaginàvem que arribaríem tan en fora. Primer vàrem classificar en el play-off, és vera que fins al mes de febrer, març, tenim una dinàmica molt bona, anàvem segon classificats, però vàrem començar a patir lesions greus de gent important i és vera que l'equip s'ha sabut refer i, bueno, vàrem arribar al final de la Lliga en posició de play-off, vàrem passar la primera ronda, ara hem passat la segona i ara, el que tu dius, amb un os, amb el Mataró, que coneixem molt bé i ens coneixem també a nosaltres, però, bueno, anem per totes, ens deixarem d'ànima i ho lluitarem i si estem amb el nivell competitiu i de creure com han demostrat en aquestes dues eliminatòries prèvies, alerta que poden donar la sorpresa.
Mm-hmm. És un repte per vosaltres aquest emparellament, el Mataró, que vos ha guanyat els dos partits disputats a la Lliga regular?
Evidentment, és un doble repte. Per un costat, guanyar en aquest equip, que és el primer objectiu, perquè estem preparats i ho podem fer, ja t'he dit, que és un equip que fa molt bona feina a totes les fases de joc, té una porteria... ha incorporat un porter que estigui a primera divisió fins fa 3 mesos i és un equip molt complet. Però, bueno, també coneixem els seus punts febles i ja té aquest nivell de creure i, sobretot, que no ens condicioni el fet de que ens hagin guanyat aquests dos partits, que és un aspecte psicològic molt important, sobretot en aquest tram de temporada, tenim opció real de poder guanyar.
Són un autèntic equipàs, el Mataró. Com se li ha de jugar amb aquesta experiència que teniu d'aquests dos partits jugats a la Lliga regular? Què heu de canviar, Òscar, per poder fer-li mal al conjunt català?
Bueno, aquest equip fa 4 temporades que està tocant a la porta per pujar a segona. Cada any fan un equip per pujar a segona. Cada any se queden a les portes. I el que tu dius, un equip és un equipàs. Gent jove, no gent molt veterana, gent amb experiència en la categoria i en play-offs. Però, bueno, nosaltres, sense feina de desincorporació d'esporter, si donem un partit, si fem un partit que sigui molt dinàmic i si, sobretot si no se juga el que ells volen, que és un partit molt posicional, és un equip que te fixa molt, que fa endarrerir molt la defensa, amb situacions d'un contra un, tenen un bon joc de pivot, una defensa pressionada molt agressiva. Si nosaltres som capaços de jugar el que volen nosaltres i no el que volen ells, que és això, no?, que te comento, no?, jugar amb molta pilota de la porteria contrària, tenen jugadors d'un contra un amb molta qualitat, bona finalització, en transicions també se manegen bé. Nosaltres, bueno, hem de saber llegir el partit. Tot el que sigui un partit més posicional, més controlat, microoperacions de porter, quan tinguem la pilota ser molt vertical, molt directes, finalitzar totes les accions, aquí tenim bona part. Això xerrant del joc. Si hem de xerrar de l'altre partit, ells van en tota la pressió. Ells pràcticament ja celebraven l'altre dia quan van saber que els hi tocaven nosaltres 700, perquè com que ens han guanyat els dos partits i ells fa molts anys que estan en dinàmica per poder pujar, ja pràcticament celebraven 700, i bueno, nosaltres aquesta part psicològica de no tenir res a perdre i d'anar evidentment per totes, això és un aspecte molt important, ens hem de mirar cara a cara i hem d'anar de tu a tu.
Sí, sí.
I bueno, també per aquí, i sobretot ja t'he dit, tenir l'experiència en la primera ronda de quedar en 30 segons estar fora i en 30 segons ficar-nos de dins, a les semifinals contra el Bacete, que també era un autèntic equipàs, que van quedar primers, vàrem fer un parcial de 5-11, o sigui que, ja t'he dit, estem en confiança, molta il·lusió, moltes ganes, ho prepararem molt bé, i a tope.
Dius en això, Òscar, que comentaves, perquè lo de celebrar abans d'hora, de vegades, és el primer gol en contra.
Clar, és a dir, van amb aquesta confiança, però ja t'he dit, és veritat que els dos partits no van guanyar, però van ser dos partits molt, molt, molt ajustats. Mm. I és veritat que ells, clar, com que ens coneixen i saben que som un equip molt jove, la nostra mitjana d'edat és de 20 anys. Estic xerrant que la seva mitjana d'edat és... Bueno, ja t'he dit, gent que ha tingut experiència en primera divisió...
És de 20 anys, Òscar, però arribeu molt bé en aquesta cita, perquè una tal Albacete, cert que vareu guanyar en comoditat, no, però vareu aconseguir un gran resultat contra Albacete a casa, són molts per 6-2, però també després vos plantau a Albacete i també guanyau, no? Que són jugadors joves, però jugadors que saben a què van.
Per això t'he dit que al final estem en un context de pretemporada que ara aquesta part de que són joves, de que no tenim experiència, queda enrere. És a dir, nosaltres hem d'anar amb ambició, amb il·lusió, amb ser ganes de ser fidels a el que nosaltres volem. És evident que si hem de morir sent fidels a el que nosaltres volem. A partir d'aquí, ajustar situacions. Ser molt conscients on els podem fer mal, on ens poden fer mal ells, i a partir d'aquí, evidentment, intentar que sigui una eliminatòria molt igualada, intentar més si traiem qualque benefici en el partit d'anada, que nostre, som moix, ens fa nostra gent, i ja t'he dit, sobretot és anar fora complexes, amb tota la il·lusió del món, ser ganes i convençuts de que ho podem fer.
Clar que sí, t'han donat una sorpresa en aquesta darrera eliminatòria. Tu comentaves ara, tornava a demanar quina bona notícia poder tornar a jugar en el Palau de Som Moix, que tota la gent que pugui, vulgui, pugui omplir Som Moix, perquè la cita val molt la pena.
Uau, això és un detallasso del club una altra vegada. No només la possibilitat de jugar dissabte, sinó també de poder fer sessions allà, Som Moix, per preparar-ho tot bé. I és veritat que aquesta experiència amb Albacete va ser brutal. És a dir, prop de 1.000 persones varen venir a Som Moix a animar-nos. El partit va sortir rodó. Varen patir també, com també patirem en aquest eliminatori, segur. Però aquesta capacitat de poder patir i aquesta empenta que ens donarà l'afició, segur, a Som Moix, i aquesta il·lusió que tenim, que això és superimportant, segur que mos farà agafar forces.
El partit de tornada a Mataró, quin ambient se viu en aquest pavelló, Òscar?
Bueno, allà és un pavelló més petit. Allà, si a Somós se poden ficar fins a 4.000 persones, allà pintures 500, 600. És un pavelló que està molt bé, la pista, però és veritat que a nivell de graderia no hi ha molta capacitat. Coneixem molt la pista perquè hem anat allà jugant a la Sud de Nou i ens ho filiat també l'any passat i enguany. I és una pista semblant, és de parquet, la pista és una pista ràpida, la pilota roda bé, això és perfecte. Sí, que ja t'he dit, que en aquest sentit coneixem a bon nom i també ja tenim prop de 100 persones que se volen desplaçar per viure la tornada allà. Sí, la veritat és que els al·lots se mereixen, han fet una temporada espectacular i ja t'he dit, si ho aconseguim, perfecte, anem convençut de que podem. i a partir d'aquí seguir creixent, que és un vostre objectiu del club. Si ho aconseguim en guany, perfecte, i si no, seguir fent feina per més pres que tard jugar a segona divisió, que és el que vol el club.
Està clar que passi el que passi, s'ha de reconèixer la feina que heu fet aquesta temporada perquè arribant a aquestes alçades amb aquesta opció reial de pujar a segona divisió, la categoria de plata, és tot un èxit. Òscar, i d'avorament si peguem un cop fort dissabte som moix, per anar en el partit de tornada amb un bon marcador, que seria important, i sobretot des d'aquí també feim una crida a l'afició de l'Illes Balears Palma Futsal i també a l'afició del futbol sala en general, perquè és un partit, Òscar, que no m'ho han d'enganar, val molt la pena. És cert que tenim primera divisió en el Palau, que hem vist campionat d'intercontinentals, que hem vist Champions, però una escena segona divisió també és molt guapo, i més en jugadors tan joves,
La categoria que podem pujar és espectacular. Moltes gràcies per el seguiment, per el missatge, i ja t'he dit que mos deixarem s'ànimo, prepararem bé a consciència, i el futbol sala mos posarà en el nostre puesto.
Segur que serà segona. Òscar, estem en contacte, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, adéu, adéu.
Adéu.
Idò, recordeu la cita, que és aquest de setmana, dissabte a les 5, el partit d'anada al Palau de Som Moix, i l'ascens se decidirà la setmana que ve, el cap de setmana que ve, a Terres Catalanes, a la pista del Mataró. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 aquí, a IB3 Ràdio, tornant demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1 i 5. Acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu.
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, Amèlia. Segueix l'espai.